Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Missió Mart. La primera expedició de dones científiques al planeta vermell.
El nostre planeta es va formar fa 4.500 milions d'anys, però quan va néixer, la Terra era molt diferent de com és ara. L'atmosfera, per exemple, no tenia res a veure amb la d'avui dia.
La concentració de diòxid de carboni era 100 vegades més gran que la concentració d'oxigen. Llavors, fa 4.000 milions d'anys, van començar a aparèixer les primeres cianobactèries, i les cianobactèries van ser un dels primers organismes fotosintètics que van permetre canviar la concentració de gasos de l'atmosfera i augmentar la concentració d'oxigen. Doncs, cosa que va permetre el desenvolupament de vida més complexa, com van ser les algues, que van aparèixer fa uns 2.000 milions d'anys, i així les plantes i els animals posteriorment.
Malgrat que quan la Terra va néixer, el nostre planeta encara era un lloc hostil, van començar a aparèixer les primeres formes de vida. Organismes procariotes, molt simples, d'una sola cèl·lula i sense nucli. Éssers vius, molt primitius, que van anar modelant les condicions al nostre planeta fins a fer-lo més habitable, augmentant, per exemple, la concentració d'oxigen a l'atmosfera. Una d'aquestes formes de vida primigènies va ser el Physarum polycepharum, un bitxo de nom impronunciable que molta gent coneix com el blob.
Aquests organismes van ser capaços de desenvolupar-se a la Terra en aquestes condicions. I és un organisme que s'han trobat fòssils de fa almenys uns 50 milions d'anys, per tant podem afirmar que fa 50 milions d'anys ja existien blobs, perquè són organismes que pràcticament no han canviat des que van sorgir fins ara, no? Doncs mils de milions d'anys. Per mi era molt interessant veure com aquests organismes van poder desenvolupar-se i adaptar-se en aquelles condicions o sorgir en aquelles condicions, i com ara també en condicions molt diferents han seguit vivint, no? Perquè aquests organismes se'ls considera fòssils vivents, perquè són organismes que pràcticament no han canviat en els últims, des que van sorgir fins ara, no? Doncs mils de milions d'anys.
Capítol 7. Cesca Cofí Prat, l'enginyera encuriosida pels blobs.
La Cesca és una de les enginyeres d'Hipatia 1. Treballa en una de les grans companyies aeroespacials de tot el món, Airbus. És especialista en sistemes de control orbital i actualment la seva feina se centra en el control d'instruments d'alta precisió per a l'observació de la Terra. A banda d'una apassionada de l'espai, la Cesca també és una apassionada de l'alpinisme, una afició que per a una missió anàloga com la nostra és molt important per la gestió de riscos i les tècniques de supervivència. Però no només això, a la Cesca l'alpinisme li va fer descobrir els blobs, uns organismes estranys i molt desconeguts per a la majoria, fins fa poc també per a ella.
Jo aquest organisme el vaig descobrir un dia anant a la muntanya. Anava amb una amiga meva, que ella és enginyera. No sé per què vam començar a parlar potser d'animals. I em va explicar que existia un organisme que es deia comunament blob i que un company seu de feina n'havia portat un i que era horrorós perquè l'havia llançat a la paperera i estava allà el blob allà permanentment, que sortia, es menjava en matèria orgànica que que llançaven i era, bueno, que s'havia escampat per tot arreu.
El blob us l'heu d'imaginar com una taca groga que ramifica per una superfície en forma de neurona. És fàcil d'observar a ull nu sense microscopi i no sembla un organisme viu. El blob augmenta de mida ràpidament i el que és més impressionant, és capaç d'aprendre sense cervell ni sistema nerviós.
I clar, la intel·ligència, no?, sempre l'hem associada al cervell o un sistema nerviós. I el blob ens demostra que no és així. Ens demostra que sense sistema nerviós hi ha una memòria i hi ha un aprenentatge. I ens remet una mica als nuclis, no?, als elements, podríem dir, els elements fundacionals de la memòria i de la intel·ligència. Perquè el que s'està estudiant ara, o sigui, s'ha observat, doncs, que el blob és capaç d'aprendre, és capaç de predir,
anticipar
esdeveniments periòdics. Llavors és superinteressant, no?, és trobar els elements de la memòria de la intel·ligència.
El blob és capaç d'aprendre quin és el camí més curt per arribar al menjar o com esquivar obstacles que li entorpeixen el camí. I això a la Cesca la va fascinar des del primer moment, des que la seva amiga alpinista, companya de Sims, li va explicar la història del blob.
I llavors, doncs, quan vaig arribar a casa, vaig començar a buscar informació sobre el Physarum polycephalum i vaig trobar, doncs, coses molt, molt interessants, no?, doncs, que era capaç d'optimitzar problemes complexos de nutrició i era capaç, doncs, d'aprendre, de compartir també el coneixement entre diferents individus. Doncs diferents individus poden arribar a unir-se i transferir un coneixement d'un a l'altre, no? O sigui, capacitats d'adaptació d'un organisme a un altre. Siguent un organisme tan simple com un organisme unicel·lular.
Les coincidències no paraven, una darrere l'altra. Després de descobrir l'existència del blob, la Cesca, que viu a França perquè treballa a la seu d'Airbus a Tolosa, va viure una altra casualitat que tenia a veure amb aquest organisme tan misteriós que la tenia fascinada, el blob.
I investigant, doncs vaig trobar moltes publicacions de l'Audrey de Sautour, i que era francesa, i com estava vivint a França, vaig estar mirant, buscant on estava aquesta persona, i va coincidir que estava a Toulouse i que el seu laboratori i el seu grup de recerca estava a Toulouse.
I la Cesca se'n va anar a veure la investigadora Audrey de Sautour.
Au départ, le blob, c'est un surnom pour un organisme qui est un petit peu à part et c'est un surnom qui est tiré d'un film d'horreur américain. Le personnage principal, c'est Steve McQueen et c'est le premier film de Steve McQueen et c'est pas son meilleur film, je préfère vous prévenir.
La científica francesa explica que el Physarum polycephalum rep el sobrenom de blob per una pel·lícula de por americana protagonitzada per l'actor Steve McQueen que, segons la investigadora, deixa molt a desitjar.
Every one of you watching this screen, look out, because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater.
A la pel·lícula, el blob és un extraterrestre que comença a menjar-se la gent i es fa cada cop més gros. Una història de ficció que no està gaire lluny de la realitat.
Ja us podeu imaginar que un organisme que ha viscut tants milions d'anys en condicions tan diferents i que avui en dia el podem trobar tant a l'Àrtic com a l'Antàrtic, tant a l'Equador com al Mediterrani, sigui un organisme superresistent. Llavors, clar, el blob és un organisme molt resistent, és un organisme que creix molt ràpidament, o sigui, cada dia doble el seu volum, i a més, doncs, té diferents etapes de la seva vida que estan relacionades amb aquesta resistència.
La Cesca estava absolutament meravellada pel blob, que, per cert, havia estat a l'espai amb un altre francès.
Bonjour à tous, ici Thomas Pesquet, depuis la Station Spatiale Internationale. Ici, tout va bien. Comme vous en doutez, je m'ennuie pas une seconde, les activités scientifiques, techniques, le sport quotidien.
L'astronauta Thomas Pesquet, que es va endur el blob a l'Estació Espacial Internacional. La curiositat de la Cesca creixia cada cop més, com la mida del blob.
I per mi, doncs, Hipàtia va ser l'oportunitat de dedicar temps a investigar sobre el Physarum polycephalum, cosa que no hagués fet o no hagués, doncs, tingut potser la motivació de fer si hagués estat sola a casa, sense cap més objectiu que que mirar què feia. No?
I d'aquesta manera, la CESCA va deixar de banda l'enginyeria per submergir-se en les grans preguntes de la biologia.
Primerament, perquè a mi m'agrada el que no sé, i d'organismes vius no en tinc absolutament cap idea. Llavors, per mi era aquesta curiositat cap a un món desconegut el que em va portar a desenvolupar aquest projecte i a triar-lo, perquè bueno, a la feina ja faig altres coses i era això, no? L'oportunitat de fer una cosa ben diferent. I amb això també doncs, demostrar que no hi ha tantes barreres en el coneixement com nosaltres mateixes ens imposem moltes vegades, no? I també el fet de que pensem, no? De dir, ostres, no és el meu àmbit de recerca o no he estudiat per això, no ho puc fer. Ja no ho faig perquè no seré capaç d'estudiar res, no? Jo ho puc estudiar a baix nivell perquè no sé res, per tant, tot el que aprengui de nou serà benvingut. Encara que sigui una cosa ben simple, saps? Per una biòloga.
Fa uns quants dies que convivim a l'estació de recerca marciana. Aquí, al desert de Utah, la CESCA ha portat blobs que li ha donat l'Audrey du Sautour, l'experta mundial d'aquests organismes primitius i enigmàtics.
I em va donar doncs, molts esclarots, no? Em va donar els blobs, diguéssim, en aquesta forma seca, que és doncs, fàcil de transportar i de mantenir, perquè bueno, no se'ls ha de donar menjar cada dia. Perquè és això, si no els hi dones menjar cada dia, s'escapen. Ja ho heu vist aquí. O sigui, de seguida, que no els hi dones menjar, intenten marxar. També és important que, clar, pensar que els esclerots no són blobs morts. Llavors, qualsevol estímul que li donis en el blob pot influir després a la seva vida, no? A les seves capacitats d'exploració.
La CESCA ha portat els blobs dissecats des de Tolosa fins aquí, als Estats Units.
I els vaig transportar en un sobre, però com que tenia una mica de por de les duanes americanes, malgrat el blob també existeix als Estats Units i també es fan estudis aquí, i, vaja, no és cap organisme perillós, doncs vaig posar-ne una mica per tota la maleta i em vaig posar fins i tot a la maleta, que ho vaig pensar després, no ho volia fer, però la vaig posar en la maleta que vaig embarcar, que estava en, no en cabina, sinó en sud, com es diu en català?
Bodega.
A la bodega. I clar, llavors, viatjant, vaig dir, ostres, però potser passarà molt de fred, perquè clar, la pantalla marcava menys 50. I clar, nosaltres vam sobrevolar a Groenlàndia i tal, i vaig dir, oi, oi, en plan, crec que aquests se'n moriran, no? I un cop aquí, vaig despertar dos que portava jo amb mi a la a cabina i el blob que estava a bodega. I el blob que estava a bodega, sorprenentment, es va despertar i va créixer més ràpid.
La CESCA ha despertat els blobs dins la base i els ha muntat un experiment espectacular.
La configuració de l'experiment és una configuració realment molt senzilla i és una configuració que qualsevol persona que tingui una mica de temps ho pot desenvolupar a casa, perquè només hi ha doncs, un Arduino, una Raspberry, càmeres doncs, que són comercials que valen molt poc, que són càmeres que estan fetes també per connectar a les Raspberries, que no deixen de ser un microordinador, o sigui, és un ordinador molt petit. Llavors ho vaig decidir fer així perquè primer és relativament fàcil, costa poc, és low cost i és accessible també a tothom.
La CESCA ha invertit bona part del temps que hem passat en missió a muntar la casa del blob. Ho ha fet ella mateixa.
És una caixa feta de policarbonat, que és com un metacrilat, doncs és un plàstic transparent que es pot comprar doncs, a moltes ferreteries i llocs de bricolatge. I doncs, aquesta capsa l'he fet una mica, bueno, l'he fet expressament per la missió, perquè és una capsa pensada per ser una cabina de seguretat biològica on podem doncs, tenir, cultivar organismes de manera segura, sense biocontaminar l'entorn. Aquesta capsa doncs, és transparent per poder doncs, veure el que hi ha a dins i manipular. I després, a dins d'aquesta capsa, he fet doncs, quatre caixetes que són, diguéssim, específiques per al meu experiment, que són quatre caixetes que permeten tenir el cultiu de blobs a la foscor, que no hi entri llum.
Música. Al seu experiment, la Cesca vol veure la capacitat que tenen els blobs d'adaptar-se a diferents condicions ambientals.
Pues jo el que he fet ha sigut seleccionar dues longituds d'ona, una en l'ultravioleta i l'altra en l'infraroig pròxim. He escollit longituds d'ona que estan filtrades per l'atmosfera terrestre i que no estaven filtrades fa 5.000 milions d'anys, i veure com el Physarum polycephalum pot desplaçar-se estant influenciat, estimulat per una radiació que ara és diferent a la que rep en condicions naturals, però que podria haver rebut quan va néixer. I l'interès, com deia la Carla, és doble. Per una banda, saber com va evolucionar la vida a la Terra fa més de 5.000 milions d'anys, i com podria desenvolupar-se la vida a altres planetes, com per exemple Mart. I per això el que faig és posar el Physarum polycephalum en un pont. El Physarum es troba en una gelosa en forma de circumferència, i per anar del punt d'inici on es troba a la font d'aliment ha de passar forçament per aquest estímul que, és sabut per diferents estudis, el considera un factor de risc. No li agrada gens passar, estar exposat a la llum, ja en general, en el rang visible, però la radiació solar en general no li agrada, sempre s'intenta amagar i anar-se en els llocs més foscos. Llavors, en el meu experiment, el Physarum ha de passar forçament per un punt on està estimulat amb aquestes longituds d'ona. I el que vull observar és quin és el seu comportament. Si fa com si no hi hagués res, si l'intenta evitar, però el pot passar, quant temps tarda a passar-lo, o si intenta evitar-lo de qualsevol manera, quina és la seva decisió respecte a aquest factor de risc.
L'experiment de la Cesca fa dies que funciona. Cada 2 minuts, les càmeres que ha instal·lat a la casa del blob registren tots els moviments. Unes imatges que li permeten reconstruir el seu comportament, com s'ho fa el blob per buscar menjar enmig de les adversitats de la radiació solar.
Veus, l'infraroig ha evitat tot el radi on hi havia influència de l'infraroig. I després, al cap d'una estona, que són hores, ja s'ha atrevit a passar en aquest costat.
A travessar l'infraroig.
Sí, però s'ha passat moltes hores. Ui, ara tornar a fer la foto en cap de 2 minuts. Llavors, el que vull veure aquí és si realment farà el mateix que aquí, que deixarà una vena el més lluny possible de l'infraroig, de l'influència de l'infraroig. Cosa que ho podem començar a intuir, no?
Sí.
Aquí era el moment en què estava explorant, i cada vegada sembla que aquí una vena s'està formant i una aquí, i m'agradaria veure si la vena que està més a l'exterior, amb menys influència de l'infraroig, és la que prevaga. O si realment no té massa influència.
Tinc moltes preguntes, però no acabaríem.
Jo també tinc moltes, encara.
De moment, els experiments de la Cesca són un test. Les seves dades són preliminars. Per treure'n conclusions, la Cesca hauria de fer molts més experiments per poder descriure el comportament del blob i descartar tot el que és aleatori fruit de l'atzar. La Cesca ha estat treballant incansablement durant tota la missió. Ha deixat de banda el seu dia a dia com a enginyera per posar-se a la pell d'una biòloga. És l'astronauta d'Hipàtia 1 que més ha sortit de la seva zona de confort.
Perquè jo, evidentment, treballo amb màquines i no treballo amb éssers vius, i és completament diferent l'approach que s'ha de tenir amb els éssers vius. Perquè, clar, les màquines hi petes un botó i pràcticament és determinista tot, saps? Vull dir, saps què fer i saps buscar l'error, i és molt més fàcil, diguéssim, de fer una recerca quan coses no van bé. Però, clar, amb els organismes vius, cada organisme viu té el seu caràcter també, no? I llavors, és això, al final has de fer moltes proves per demostrar que aquest organisme es comporta d'aquesta manera i no tens un biaix propi de l'individu.
Missió Mart, la primera expedició de dones científiques al planeta vermell. Un podcast de Núria Hart, amb el muntatge de Rosa Silluer. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.